La Caravana, un programa sobre rodes.
Molt bona tarda, és dimarts 21 de març, dia entre setmana, són les 3 i arranca La Caravana, un programa de la ràdio en català que no és comunista, però tampoc és neofatxa. I ho fem com sempre amb Núria Ros a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, el nostre estudiant en pràctiques Pau Canyes i també com sempre amb Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials i ell qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Vámonos, José.
La Caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravé?
Doncs avui parlarem de salut bucodental i també de neveres. Quantes vegades us renteu les dents en un dia? Què creieu que és millor, el raspall manual o elèctric? I encara més, què feu quan la vostra nevera fa mala olor? Doncs aneu-hi pensant perquè en uns minuts parlem d'això i molt més a la caravé de la caravana.
De neveres i de males olors en podríem parlar en aquesta casa també, Núria.
Correcte.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a la pregunta del dia parlarem dels haters i les xarxes socials. Heu rebut mai odi a través d'aquestes mateixes? I al contrari, heu llançat mai comentaris negatius cap a algú? Per què hi ha qui ho fa? En parlarem de tot plegat amb la gent del carrer i el nostre expert del dia, Juan José Boté, professor de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
És dimarts i per tant toca Crònica Negra, els nostres crims o gairebé.
I avui el perfilador i criminòleg Xavier Álvarez ens explicarà el cas de la assassí de la Baralla, Alfredo Galán, qui va protagonitzar un dels casos més desconcertants de la història negra i criminal espanyola.
Hora també de preguntar-nos qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa, Núria.
L'actriu catalana Anna Sagunt, que juntament amb Julio Manrique, Pau Roca i Catherine Bancova, és al Teatre Vila-Roel de Barcelona representant Cost de vida. Una obra que ens parla de cuidadors i cuidats des de la duresa, però també des de la tendresa i que podreu gaudir fins al proper 2 d'abril.
I ja ho sabeu que en aquest programa cada dimarts els caravaneros parem per ser solidaris. Pau Canyes, molt bona tarda.
Bona tarda, Joan. Avui parlem de la Fundació Grup d'Afectats d'Esclerosi Múltiple per conèixer de prop aquesta malaltia i saber com ajuden des de la Fundació a les persones que la pateixen, però també als seus acompanyants.
I a la darrera hora de programa arriba la caravana al bo i millor del tietisme de la Ràdio Catalana, Andreu.
Com cada dimarts, Carme Pasqual, Laura Rabanal i Consol Rovira seran a la nostra caravana per passar una bona estona i amb elles ens acompanyarà l'actriu catalana Eva Santolària, amb qui parlarem de la seva llarga carrera professional i dels seus futurs projectes. A més, també parlarem del Dia Mundial del Teatre. I és que s'ha creat una pàgina web amb descomptes durant tota la setmana per gaudir dels espectacles a un cost reduït des de triateatre.cat, una acció promoguda per l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes. Andreu González, aquí has estalquejat avui.
Perdoneu, és
tot
que...
Tot bé?
Sí, sí.
Sí?
Sí, el que té està constipat i encara allargar-lo.
Mig macarró que s'ha t'aculat per la gola.
Sí, també.
Vinga.
Doncs, a veure, avui he estalquejat a l'Anna Saun i us he de dir una cosa. La foto de perfil la té una mica caducadeta, he de dir. Ho dic perquè apareix amb el cabell curt com el portava a partir del 18 de maig del 2020.
Sí.
Que en una publicació ella posava que se sentia alliberada del conservadurisme de la pròpia imatge. I molt bé, des d'aquí l'aplaudeixo. Però és que, clar, ara torne a anar amb aquesta melena de cabell arrissat, al qual ens tenia sempre acostumats.
Em té enamoradíssim, aquesta melena.
Sí, a mi també, a mi també.
Què vols que et
digui? I deixeu-me dir també, a part, que tenim un altre peix avui al programa, a banda de Núria Ros, i és que efectivament Anna Saun va fer els seus...
No t'està mantenint res, eh?
Com?
Tampoc.
M'he perdut.
Pistis.
Ara, peixos.
Sí, sí, exacte. Sí, perdó, peixos. És que jo l'horòscop no el dic massa en català.
Doncs és peixos.
És el meu problema. Doncs bé, el que estava dient és que va fer els seus 48 anys, que, perdoneu que us digui, els porta molt bé, i és fa 6 dies que va ser el seu aniversari. En fi, anem al gra, perquè tornem a les fotografies de peus. No.
No t'agraden, eh?
No m'agraden. Només obrir el seu perfil, la segona fotografia és dels peus de la filla petita, que es va dibuixar cares somrients a cada un dels dits.
Ai, mira que maco.
Sí. He de dir que no em fa tanta mania els peus de nens i nenes petits, no? Però, per favor, tot i ser tendre la foto, no, si us plau. No, gràcies.
Ara.
Sí. Després, també, Anna Saun publica un vídeo durant la diada de l'11 de setembre del 2021, i això no ho he fet massa mai, però vaig a dir un comentari perquè tothom anava amb mascareta encara, no? I no és pel vídeo, sinó per un comentari que li posen. Què li diuen? Jo no sóc indepe, però això és molt eixerit. Per què ets indepe? El qual Anna Sou, òbviament, doncs no va respondre. Uh-huh. Però quin és aquesta mena de comentari? No cal.
Algú que volia saber la seva ideologia, ves.
Bé, en fi, he de dir, però, que el seu Instagram és d'allò més entranyable i tendre, perquè sempre hi té lloc pels petits moments amb la família i els amics. I deixeu-me dir una altra cosa que no he pogut parar de fixar-me durant tot el seu perfil, i són les seves dents perfectes.
Sí, senyor.
He de dir que si no ha portat mai ferros, ole.
Ole, eh?
Sí. Sí, vosaltres fixeu-vos-hi. Crec que no havia vist mai una persona amb les dents tan perfectes. No sé.
Aprovada, eh?
Sí, clar, aprovadíssima.
Va, explica'ns el teu toc, Andreu.
Doncs avui us vinc a parlar dels sorolls secs, curts i, en veritat, bastant fluixos. Aquells com, per exemple, que fan els recobriments de bombolles quan les petes, que m'agraden, sí, però hi ha una cosa que no suporto gens ni mica, que és el moment en el qual una persona està nerviosa o, per X motius, decideix agafar-se els dits i començar-los a cruixir.
Ai, no, a mi em fa mania, també, això.
No, és que no m'agrada gens. No sabeu que això és dolent pels vostres ossos? Sí, és molt dolent. A banda que a mi també em fa moltíssima mania. I mira, ara, és que de veritat.
Ara ho ha fet la Nina.
Sí, ja no us dic els cruiximents de les esquenes, de les altres persones.
Això és pitjor.
No parlem de cruiximents.
Jo tinc un altre toc, me'l deixes explicar?
Sí.
Que és veure persones de 90 anys sentades al Congrés dels Diputats. A mi em fa això...
Una mica d'angúnia.
Sí. Odies la gent que...
Doncs mireu, que et coneix i no et salude, ni fa l'intent. És a dir, aquelles persones que al metro aixequen el cap per veure qui entra perquè són xafarderes de mena,
sí.
Però en el moment que et veuen es posen a mirar el mòbil i no aixequen el cap per res més.
Jo sóc una mica d'aquests, eh?
Sí?
Sí, no m'agrada saludar...
Però si és una persona coneguda, només li fas... Ei, ja està. Ja has saludat.
També és veritat. Què et fa feliç, Andreu?
Doncs mireu, per banal que sigui el que vaig a dir ara, em va fer feliç o bastanta gràcia veure l'entrevista de l'Ibai Llanos, de la Rosalía i el Rau Alejandro,
sí,
com parlava en català.
Una miqueta.
Una miqueta, sí. I som-hi. Que això, això ho tenia molt... Sí. Rosalía, nova pubilla de Catalunya, si us plau.
Home, i tant. Propòsit vell, què?
Doncs era el tema de no picar entre hores o àpats. A veure... Vaig menjar una petita porció de xocolata negra. No sé si compte com ha complert el propòsit.
No.
A veure, però...
Vas picar i ja està.
Però és que no vaig menjar res de la Tremont. O sigui, no em vaig menjar un tall de llangonissó.
És igual.
A més, la xocolata és bona, diuen, no?
Sí,
per la salut.
Però vaja.
Pastanagues.
Tu vas picar o no?
No, pastanagues no.
Vols més... No hi tornem. Propòsit nou, què?
Doncs mireu, crec que he de deixar de mirar les diverses pàgines web del meu horòscop perquè m'ho pinten massa bé i llavors la meva ment viu d'il·lusions i això de vegades és molt dolent.
L'has mirat avui?
Sí.
I què et deia avui?
A veure, em posa que...
Tu què ets?
Que tinc Venus, el planeta Venus.
No,
que
però
també...
tu quin signe
ets? Jo sóc Capricorn.
Val.
I em diuen que aquest mes...
Sí.
Tinc el planeta Venus sobre el meu signe, diguéssim.
Sí.
I, bueno, és igual, ja en parlarem un altre dia.
Compte, no t'esclafi, que Venus és molt gran. Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
Gairebé 9 minuts que passen de les 3 de la tarda i obrim també la cara B de la nostra caravana. Núria Ros, que ens expliques avui?
A veure, doncs avui ja us aviso que porto una cara B molt resolutiva.
Home,
del lifestyle.
No esperàvem menys.
Ens encanta. Avui porto una cara B d'aquelles que tothom hauria d'escoltar. Per tant, la solució és escoltar Radio Estel.
Ara.
I per començar, vull que parlem de la nostra salut bucodental.
Compte aquí.
Val? De les nostres boques, dents i genives.
Para una boca sana tener, cepilla los dientes después de comer. Para una boca sana tener, cepilla los dientes después de comer.
Ara em rentaria les dents ballant salsa.
Escolta'm, sí, eh? A veure, avui em poso el cartell, el distintiu d'expert en el tema.
Ara.
I us explicaré què heu de fer per mantenir les vostres boques sanes, perquè fem petons, i els petons han de tenir bon gust.
No allioli,
per exemple. Clar. Us sembla, no?
Sí, em sembla perfecte.
Som-hi. Divertits. Abans de res, dir-vos que una bona salut bucodental és essencial per gaudir d'una bona salut en estat general, eh?
Sí.
I també una bona qualitat de vida. No és una tonteria el que us dic si teniu en compte que els problemes o malalties que pugueu tenir relacionats amb la boca, dents o genives, perquè són les tres coses,
sí,
doncs poden afectar a tot el vostre cos. Ho sabíeu, això, o no?
Ni idea.
No. Doncs mira, queda dit, clar i fet. Dit això, anem als truquets del lifestyle per cuidar com cal les vostres boques. En primer lloc, molta atenció, perquè segons el Departament de Salut de la Generalitat, és a dir, no ho dic jo, ho diu el Departament de Salut de la Generalitat, per gaudir d'una bona salut bucodental cal raspallar-se les dents almenys... I ara us ho faré en forma de pregunta per veure com sou vosaltres amb la vostra salut. Quantes vegades al dia us raspalleu les dents?
Després de cada àpat.
És a dir?
3 o 4.
Perquè si fas 8 àpats...
No, 3 o 4.
3 o 4.
Sí.
Andreu?
2.
Nina, 3 vegades. Pau?
2.
Dues.
Andreu i en Pau canvien els llençols
com es renten
les dents, eh?
Dues vegades. Ara estem parlant de les dents, no dels llits. Vinga, Núria, segueix.
Encara no ho assimilo, jo, això.
No, eh?
Cada vegada que poso els llençols a rentar, me'n recordo de tu.
Qui no sàpiga de qui estem parlant, www.radiostel.cat, ràdio La Carta, i busqueu quan l'Andreu va dir que
rentava els llençols.
Rentava els llençols cada dues setmanes, era?
Sí. I crec que encara va puntal.
Fixa't.
Escolta'm, com sempre, no em cansaré mai de dir-ho, que els nostres oients poden participar, que no tinguin vergonya, perquè t'he de dir, Joan, que ahir una persona volia participar...
Ai!
I li va fer vergonyeta.
Doncs no.
Sí. Volia explicar com li van demanar matrimoni. No ho va fer. Escolteu-me, WhatsApp, no passa res.
Fàcil, fàcil, fàcil. Mira, 93 409 2771. Si voleu comentar alguna cosa sobre els consells de lifestyle de Núria Ros, o missatge de veu al 663 963 062. Qui participi, un lot de llibres. Escolta'm, què més voleu, ara que s'acosta Sant Jordi, saps?
Exacte. Haurem de gravar, ho haurem de gravar, per no dir-ho cada dia, no?
Ara,
ho tirarem.
També és veritat.
Escolta'm, molt bé, el que heu dit, molt bé. En aquest cas, com us deia, segons el Departament de Salut de la Generalitat, ens hauríem de raspallar les dents almenys dues vegades al dia. Per tant, tots entreu en el...
Dues em sembla marrano, Mia.
Una mica marranotes.
Està allà la línia,
Exacte, està rebozando el límite. Escolta'm, i per fer-ho sobretot amb una pasta dental fluorada. Val? I especialment després dels àpats, com bé deies tu, Joan, i també visitar l'odontòleg com a mínim una vegada a l'any. Això ja costa
aquí
més,
Aquí ja vaig malament.
Per què ens fa tanta por?
No, a mi em fa molta angonieta.
Ah, sí? A mi molta.
Mira aquell cable que...
No,
m'agrada gens.
Bé, primer truquet del lifestyle, veig que el seguiu tots, per tant, molt bé. En segon lloc, anem a parlar dels tipus de raspalls que cal utilitzar.
Va.
Atenció, perquè segons els experts, un bon raspall de dents hauria de tenir un mànec llarg, val, per facilitar-ne l'ús. Primer pas, mànec llarg. Llavors també un capçal, que vindria a ser la part de dalt, més petit, i amb l'extrem arrodonit per arribar a totes les zones de la boca sense produir-nos ferides.
Bona.
Detall important. A banda, també hauria de comptar amb uns filaments de material sintètic suats. Algú m'explica què vol dir, no? Per evitar fer malbé les nostres genives. És a dir... Seguiu aquests consells, un bon raspall de dents. Per tant, comprar-ne com aquests, sobretot, molt important.
Val.
En tercer lloc, l'etern debat. Raspall elèctric o raspall manual? Quin feu servir vosaltres? Elèctric.
Elèctric.
Jo n'he fet servir dels dos, i de fet el meu elèctric s'ha espatllat, per tant faig servir l'elèctric com a manual.
Ui, no, Andreu.
Desastre, Andreu.
És horrible, això,
Jo dels dos, però ara manual.
Val. Doncs en aquest cas, segons els experts, la millor opció és utilitzar un raspall elèctric, cosa que m'ha sorprès, pensava que diríem manual, perquè diuen té una evidència científica clara que assegura que fa que quedi menys placa bacteriana i, per tant, que les genives estiguin menys inflamades. Doncs escolta'm, raspall elèctric. I ja per acabar, però no menys important, un truquet més. Cada quant s'ha de canviar el raspall de dents?
Bona.
Cada quant dieu vosaltres?
Això t'ho indica...
Andreu, no miris guió,
T'ho indica el fabricant.
T'ho indica el mateix raspall de dents, el capçal.
Però per mitjana...
3 o 4 mesos.
Centrem-nos en un raspall manual, val? Centrem-nos en un manual.
Jo iria
2
o 3 mesos. Tu deies 3 o 4, jo iria 2 o 3.
3 o 4.
Val. Doncs en aquest cas, no cal que ho digui, ho diré, el raspall és una eina personal intransferible.
Home, estaria bé.
No, hi ha parelles que comparteixen raspall.
Sí?
I cal renovar-lo, atenció, cada 3 mesos o inclús abans si les puntes dels filaments estan gastades o doblegades. Per tant, ho dèieu, eh? En el cas dels raspalls elèctrics, només cal renovar-los al capçal, la part de dalt, i d'aquesta manera diverses persones sí que poden utilitzar el mateix. Mira, si voleu estalviar, doncs aneu canviant els capçals. Per tant, senyores i senyors, amics i amigues, ja ho teniu tot per cuidar la vostra boca, que, repeteixo, eh? Tanco com he obert. Fem petons amb la boca, per tant, sisplau, ben neta i sana.
Sempre.
Molt bé.
Més cosetes?
Sí, és que us ho he promès, avui porto una cara bé molt resolutiva, per això ara toca parlar de males olors, és a dir, de la pudor.
Ai.
Val? Perquè, clar, jo tinc una pregunteta. Quantes vegades heu obert la nevera i gairebé moriu de la pudor que feia perquè us heu deixat un aliment en mal estat?
Moltes vegades.
Sí?
Sí, la veritat és que sí.
Andreu...
Jo també, jo també.
A mi també m'ha passat.
Escolta, més que per la gent que marxa els caps de setmana, això és més freqüent del que t'imagines,
sí.
Eh?
Sí?
Sí, clar. Sí, sí, totalment.
Clar, clar.
Et sorprendria el que m'he trobat, jo.
Et deixes alguna cosa i ja està.
Què t'has trobat?
No, millor no en parlem.
Que vas deixar un bri i et vas trobar un recue fora a la tornada? Com anava, això?
Pitjor.
Ja li van sortir animals, segur.
Bé, doncs no patiu, Andreu, et porto la solució. Val que el dia abans de rec existeixen moltes formes de combatre les males olors a les neveres.
Mitja llimona.
Una solució, dius?
Sí.
Sí, exacte, és una.
Mitja llimona va molt bé.
Existeixen moltes maneres per combatre, no?, les males olors de les neveres i congeladors, però, clar, no totes són eficaces. De fet, existeixen truquets que, més que solucionar el problema, provoquen l'efecte contrari i empitjoren més la situació.
Imagina't.
Tot i això, sí que existeix un mètode molt recomanable i senzill que alerta, eh? Els experts asseguren que evitarà per sempre més la mala olor de la nevera. Per tant, jo me l'apunto.
Apunta, apunta.
Us explico. La clau de tot plegat, l'únic que necessiteu és un rotllo de paper higiènic.
Com?
No havia sentit a dir mai, però sí. Un rotllo de paper higiènic. Tan senzill com això, col·locar un rotllo de paper higiènic a la vostra nevera. Això sí, heu de tenir... és a dir, us heu de fixar a l'hora d'escollir quin, val? No, res de rotllos d'aquests perfumats ni amb dibuixos, un bàsic, blanc. El millor en aquests casos és el rotllo de paper higiènic de tota la vida, que és el simple, efectiu, barat, tot el que vulguis. I sí que és veritat que en un primer moment pot semblar estrany, no?, trobar-se amb aquest objecte dins la nevera. No es menja, eh?
Sí. T'ho diràs.
Però creieu-me que diuen que la seva efectivitat valdrà molt la pena. I clar, us preguntareu, col·loquem un rotllo de paper higiènic tal qual? No.
Val.
Però és molt senzill, només l'heu d'humitejar amb aigua i bicarbonat de sodi. Ja està. D'aquesta manera, el mateix rotllo es convertirà en un imant per absorbir les males olors, amb un efecte antibacterià i antisèptic.
Escolta, està molt bé, això, eh?
Sí, molt bé, això.
3 en 1.
Exacte. I tot això, diuen, es deu a la...
4 en 1.
No, perdó, no ho he pillat.
Jo tampoc.
T'he dit 3 en 1, però no, clar, si és un rotllo de paper de vàter seria 4 en 1.
Clar, també. Exacte. Escolteu, imant per absorbir les males olors amb efecte antibacterià i antisèptic. Sabeu per què? Doncs perquè tot això es deu a la porositat del material amb la que està fabricat, que és molt senzill.
Fixa't.
Això sí, heu de tenir en compte una cosa més, és que l'heu de canviar, substituir cada 2 setmanes aproximadament, perquè si no llavors fa l'efecte contrari i farà pudor. És molt senzill.
Sí,
val?
Sí.
Ja ho sabeu. No vull acabar abans, però sense dir-vos ràpidament 3 errors que solem fer moltes vegades i que provoca les males olors de les nostres neveres.
Val.
El primer és no cobrir els aliments, és a dir, formatge, dents d'all, el peix, la salsa, totes aquestes olors barrejades provoquen una pudor que et desmaies. Molt desagradable, que es pot evitar amb només cobrir els aliments.
Sí.
I dic, és una cosa que sembla molt evident, però a vegades sí que és veritat que deixem aliments com aquests oberts i fatal.
Clar.
El segon error està en no netejar la nevera. Recordeu que ahir parlàvem dels interruptors, de les llums? Doncs la nevera també s'ha de netejar,
clar.
I molt freqüentment, perquè si no, doncs fa pudor. I el tercer error està en no tirar el menjar en mal estat.
Home.
Perquè pot semblar molt evident, però aquí no s'ha trobat una llimona d'aquelles podrides.
Clar, compte aquí, eh?
Exacte. Doncs res, tot això, tirar-ho, per tant, ja ho sabeu, eh? Vull rotllo de paper higiènic a la nevera, una mica humitejat amb aigua i bicarbonat de sodi, i a netejar i tirar els aliments podrits. I així ja està la solució. Mai més neveres que facin pudor.
Està molt bé. Gràcies, Núria.
Joan.
Acabem però amb musiqueta?
Sí, avui la notícia musical ens la porta Lola Índigo.
Bella, bella cosa, más tiqui-tiqui, me lo tira todo pa' atrás, tiqui-tiqui. ¿Cómo se lo hago brincar, tiqui-tiqui?
Tiqui-tiqui, eh?
Tiqui-tiqui, sí, les cançons d'avui en dia modernes no, sí, sí. Només diuen això. I és que després de mig any sentint a parlar del nou projecte discogràfic de Lola Índigo, per fi la cantant i ballarina espanyola ha decidit posar data a l'arribada d'aquest nou àlbum. Atents i atentes perquè serà el proper 14 d'abril quan El Dragón, aquest àlbum el que completarà la trilogia de discos que ella mateixa ha assegurat sempre va somiar en fer, doncs sortirà a la llum a totes les plataformes digitals. A tot això recordem, que d'aquest Dragón ja en coneixem alguns temes, com ara Animal, una cançó que va publicar no fa massa i que demostra el gran canvi de registre de la música i veu també de Lola Índigo, i també un altre tema que es diu Discoteca, que ja s'ha convertit en la cançó de moda de les pistes de ball i de totes les plataformes. Per tant, no sé si us agrada Lola Índigo.
Sí, home,
si sou dels que sí,
sí,
a l'espera de la publicació sencera d'aquest Dragón, us deixo doncs amb un dels seus grans clàssics, que ja ha plogut, que es diu Yo ya no quiero nada.
Ara sí, gràcies, Núria.
A tu, Joan. Esto ya no es normal, si me insiste te voy a dar. Tu medicina no es adictiva, es pecado mortal. Fuiste mi perdición, la serpiente ya me engañó.
La Caravana, un programa sobre rodes.
Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la ràdio en general en català, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona. Pregunta exactament què?
Doncs avui la pregunta del dia, Joan, es trasllada a la part més digital de la vida dels nostres participants.
Ai.
Perquè sí, hem preguntat, has llançat o has rebut mai hate per les xarxes socials? A veure, hate és odi, d'acord? És una d'aquelles paraules en anglès que ja ens hem d'acostumar a que estarà present en les nostres vides sempre.
Sí,
Per tant, hate igual odi.
Que joves sí? Que l'han posat de moda ara.
I d'ella, d'aquesta paraula, neixen els temuts haters, d'acord? Que vindria a ser els odiadors.
Els odiadors, eh?
Sí.
Hi ha odiadors professionals a la xarxa.
Sí, 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 sí. De fet, n'hi ha molts, eh?
Sí?
N'hi ha molts, sí, sí. Aquella gent que llença odi a tort i a dret a les xarxes socials.
Val.
I després ens ho explicaran molt millor. Així que, Joan, et pregunto, a tu t'ha arribat mai comentaris d'odi a través de les xarxes?
Sí.
Ben fort, eh? Sí, claríssim.
La pregunta és, a qui no?
A qui no?
Aquesta és la pregunta.
Doncs veuràs que molts participants no, però sí que és veritat que descobrirem cosetes, eh? Descobrirem
sí?
cosetes, perquè a mi també m'ha arribat algun comentari d'aquests que dius,
sí?
Ui, fora de lloc, i per tant, cal que li posem remei, avui parlarem de tot plegat, i per quin motiu avui fem aquesta pregunta? Doncs perquè fa poc més d'una setmana es van celebrar els Premis Ídolo, d'acord? Els Premis
sí?
pels influencers creats per Aida Domènech, coneguda com Dulceida, d'acord?
Sí.
Durant la gala, les personalitats com la mateixa Dulceida, la Laura Escanes, Paula Echevarría i la Lola Lolita asseguren que cal posar fre als haters i proposen, atenció,
que sigui obligatori posar el DNI per registrar-se a les xarxes socials.
Com d'aquí?
No ho sabies, això, Joan. T'has quedat...
El millor que podem fer, però... Jo dic ara, el millor que podem fer amb els haters és obviar-los.
Sí.
No entrar al drap.
Bé, ja veurem, a veure si tothom comparteix aquesta mateixa opinió que tu.
Ho veurem.
Què en penses, Joan? T'agrada això de posar el DNI per crear-te una xarxa social?
No seria la meva idea de xarxa social.
Déu-n'hi-do, eh? Però pot ser bastant difícil. O sigui, pot ser una mala idea, realment. Eh?
Sí,
perquè
sí,
realment,
sí. No,
si,
no
si acaben descobrint quin és el teu DNI...
Clar,
això de que et descobreixen la contrasenya?
Eh? Sí, compta
doncs imagina't
dades.
El DNI. I clar, llavors hem sortit al carrer a trobar-nos amb els nostres participants d'avui i per preguntar-los si han llançat mai hate o si han rebut crítiques a través de les xarxes socials. Escoltem-ho.
No, rebre, no.
¿Y enviarlo?
Sí. Tampoc.
Entonces nunca habéis recibido ni lanzado hate.
No.
La típica... No somos tan famosos como para recibir hate.
Bueno, pero típica cuenta secundaria o algo
no,
así.
No.
Yo nunca.
Yo no. O sea, cada vez que abro Instagram, como cuando miro las cuentas de los celebrities, veo como muchos comentarios o racistas o como expresando prejuicios sí. hacia la gente.
Ah, sí. Most tops. Sí, pero yo que sé, TikTok, yo que sé, coses. Veia que si algun vídeo que es fa viral i diuen alguna cosa, però sodo ja.
Vale, o sigui, com ho gestiones? Res, passes?
Passo ja, sí, sí. Vale. Bueno, a vegades contesto, sempre contesto, la veritat. Sí, sí, però no sé, passo. No li dono molta importància, tampoc.
No ho crec, potser com més de jove, adolescent, però era més com lo típic del cole, re, tonteries per sort, no, Mai he rebut algú greu. Sí que conec gent que sí que ha rebut bastant, sobretot per Twitter. És la xarxa social on és més senzill ficar-se en aquest tipus de problemes. És millor passar i se t'oblida més ràpid que no ficar-te en una discussió.
Algun cop sí que he rebut de gent que no coneixia, sobretot. A veure, no respons perquè no... Tampoc serveix per res, amb gent que no coneixes. Se't queda una mica tocat al principi, jo crec, però després ja passa, sí, ja està.
Mira, Joan, a mi...
Després ja passes, eh?
Sí.
Compte.
Exacte, per això et dic que hi ha gent que passa, hi ha gent que... Mm-hmm. Aquella noia que, justament és el que t'anava a dir, que m'ha agradat aquesta noia que diu jo passo però responc, però passo però responc. He estat com...
Correcte.
Sí, però no, bàsicament. Sí o no. I després també m'han agradat que sortissin els noms de TikTok i Twitter, que vindrien a ser les xarxes socials més fàcils per ser un troll, com diríem, eh? Mm-hmm. I, doncs, molta gent passa, efectivament, com deia. Tu què faries això, eh? Passaries, Joan?
Sí, jo passaria bastant de... És que la primera vegada que em van fer un... Com es diu això? Hate?
Sí, que et va arribar un comentari.
Que em van increpar a través de xarxes.
Exacte. Sí.
Vaig entrar al drap i allò és més llarg que un dia sense pa.
Ui.
Diguem-ne.
Llavors entres en bucle.
Sí, entres en bucle.
Bucle. Doncs res, a mi també m'ha passat i el que vaig fer va ser bloquejar, eh?
Veus?
Vinga, adéu, fora de la meva vida, gràcies.
Això ja ho faig ara.
I s'acaba la tonteria.
Sí.
I ara cal saber l'opinió de la gent, perquè m'agrada preguntar més coses, ja ho sap, Joan, que no és només una pregunta.
Sí, tant.
I els he volgut preguntar per què creuen que hi ha persones que insulten a través de les xarxes socials i què en pensen de que es facin aquest tipus de pràctiques.
Doncs som-hi.
Escoltem-ho.
Jo crec que és sobretot gent que va buscar a la gent, buscar respostes, i ja està, llavors passes i...
Paso, simplemente no respondo ya. Yo creo que la gente está muy frustrada y simplemente intentan liberar la frustración con la gente y punto. O sea, yo creo que no, es que no piensan las cosas que dicen ni si pueden hacer daño o no.
Pero en plan, es algo que me parece súper mal, que al final cada uno tiene su vida y no hay que meterse en la vida de los demás y ya está.
Lo mismo, pienso, cada mochuelo con su olivo, cada uno va por su lado.
Yo creo que no es necesario mai lanzar hate a ningú y que no es sa tampoc per ningú.
Probablemente tirant hate sobre les seves pròpies inseguretats, que és per enveja o per enveja, purament, jo crec. Perquè ells no poden fer o ells no tenen algo i llavors et tiran hate, crec.
Me parecen como cobardes, ¿no? Que se sienten comfortable en decir esas cosas detrás de una pantalla, pero no pueden decir eso a la cara de alguien porque, claro, reaccionaría de forma mala, no sé.
Pues que no tiene vida y que no se quieren a sí mismos y que se aburren mucho también.
Yo pienso que le falta personalidad, que con su cuenta propia debería hacerlo, no usar cuentas falsas o secundarias.
Joan, hem sentit paraules com enveja,
sí.
Covards, inseguretats...
Déu-n'hi-do, eh?
No tenen vida. Mira, aquí ja era matar els haters, no? I, com sempre, ha arribat l'hora de donar pas al...
El bonus track. Soy un hater, me han hecho así.
Si voy por la calle o me pongo a conducir. El bonus track d'avui, Joan, és la veu dels haters. Dos nois que asseguren que alguna vegada han deixat en algun comentari...
Ai, ai, ai.
Vols escoltar-los?
Home.
A veure si fan una mica de reflexió crítica. De fet, ja hem anat escoltant alguna declaració d'ells.
Sí?
I ara acabem d'escoltar doncs, aquesta petita confessió. Vinga, va, escoltem-los. Tu has llançat mai hate?
Segurament. Tots ho hem fet. Per les xarxes socials és molt fàcil. No de cara a un objectiu en concret o a fer mal a algú, sinó al... Potser una polémica más general, pero sí, sí. Yo hate, en algún momento sí que he dado hate, pero luego ves cómo somos el hate por las redes sociales y como que estoy intentando no hacerlo, pero también he recibido hate. Entonces, y no es agradable. Siempre ha estado, siempre hay será, pero veig una tonteria, una pèrdua de temps. Si hi ha algun problema, és molt millor parlar les coses i més si és amb una persona en concret, parlar-ho amb persona i no... És molt fàcil amagar-se darrere les xarxes socials.
És molt fàcil amagar-se darrere les xarxes socials, sí, senyor.
Exacte.
Sí,
han fet una miqueta d'anàlisi personal, mm-hmm. I han dit és que a vegades dius les coses sense pensar.
Cal revisionar-se i deconstruir-se.
Exacte, i cal pensar que darrere de cada roba, de cada usuari, hi ha una persona amb sentiments.
Sí.
Que això és molt important dir-ho. Ara sí, escolta la veu del poble, cal donar pas al nostre expert d'avui. Ell és Juan José Boté, professor de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals. Molt bona tarda, professor Boté.
Bona tarda.
Què és el hate i qui són els haters?
Bueno, anem a... O sigui, sentim les reflexions que han sentit abans que jo entrés. El hate, de fet, és un odi o hostilitat cap a algú, però de forma intensa. I el que s'hi busca és una reacció compulsiva de qui ho pateix. I els haters són, per exemple, aquestes persones que sota normalment a un tipus d'anonimitat doncs expressen aquest odi d'una manera extremadament negativa i agressiva, no? Mm. I pot ser per molts factors. Un d'ells ha aparegut abans, la gelosia o la inseguretat i fins i tot la ràbia.
Per tant, podríem dir que aquest és el motiu, per qual es dediquen a enviar odi a través de les xarxes socials?
Sí, jo crec que sí.
Com hem de reaccionar si rebem comentaris com aquests? Què hi podem fer per posar-hi fre?
Bueno, hi ha moltes formes, però una d'elles és mirar de no fer-ne cas, perquè el que busquen sobretot és la reacció compulsiva, i aquesta reacció compulsiva que nosaltres tendim a fer moltes vegades, l'hem de frenar. Intentar desconnectar d'aquests missatges.
Professor, un dels participants assegura que el hate i els haters sempre hi seran, i creu que no... M'agradaria preguntar-li si vostè creu que deixarem de conviure algun dia amb l'odi a les xarxes socials.
No, perquè l'odi a les xarxes socials també el podem traspolar contra amb l'odi a la vida diària. Per tant, sempre tindràs algú que tingui gelosia, inseguretat, ràbia, això continuarà existint.
Des del seu punt de vista, cap on creu que s'encamina la comunicació a través de les xarxes?
Bé, la comunicació, tenint en compte que està entrant en joc la intel·ligència artificial, podem tenir un escenari on segurament la intel·ligència artificial té molt a dir, perquè formarà part d'aquesta comunicació, i també, per altra vessant, que és que, d'alguna manera... Diguem, es quedaran sempre nuclis de gent que es comunicarà d'una manera, diguem, positiva o proactiva, i ara un sector de la població que es dedicarà constantment a fer, doncs això, haters.
Professor, avui estem vivint aquesta moció de censura i m'agradaria acabar preguntant-li si es fa massa política de tuit.
Pots repetir la pregunta, sisplau?
Si creu que estem fent massa política de tuit, és a dir, si la política es basa massa en aquesta interacció a través de les xarxes socials com podria ser Twitter, no?
Sí, jo penso que sí, que es fa massa política de tuit. No segueixo amb els partits polítics perquè això es fa tot molt complicat, però sí, jo crec que s'hauria de fer més política de Parlament i no de tuit.
Juan José Boté, professor de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana a explicar-nos-ho tot i que vagi molt bé i fins aviat.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, com sempre, al nostre expert del dia. 4 minuts que passen gairebé de 3:45 de la tarda. Gràcies, Nina, fins ara.
A tu, Joan.
Nosaltres que anem a publicitat i de seguida obrim una nova pantalla de la caravana parlant d'aquests crims o gairebé de la nostra crònica negra. Fins ara.
Radio Estel.
Ràdio Estel també és podcast. Perquè hi ha coses que s'han d'escoltar a foc lent i amb l'olfacte afinat. Com Va de Vi, el podcast de la periodista i sommelier Eva Vicens, on degustem els millors maridatges, els secrets més fascinants i les cites imprescindibles de cultura gastronòmica catalana. Va de Vi, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
A l'atenció primària i comunitària, coneixem la Laia, perquè mai falta la consulta. Ha après a conviure amb l'asma i li encanta passar les tardes al parc. Coneixem el Pere i l'hem ajudat a deixar de fumar després de tants anys. Sabem que la Maria torna a passejar amb les amigues gràcies als exercicis per l'artrosi. Et coneixem. I amb tu formem un equip per tenir cura de la teva salut. Atenció primària i comunitària. Creixem amb tu i per a tu. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Per als que creuen que la cultura és un viatge i que viatjar és la millor manera de créixer. A les persones que pensen que la curiositat no es perd amb l'edat. A tots, Caixa Fòrum. Temporada 2022-2023. Creiem en la cultura. Creixem en la cultura. Fundació La Caixa.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos. Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust de cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a arbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes. Crims, o gairebé.
Dos quarts i mig de les quatre de la tarda i un dimarts més que engeguem la crònica negra d'aquest programa amb un nou Crims, o gairebé, que fa feredat. Per això ja tenim a l'estudi el criminòleg, perfilador i escriptor, Xavier Álvarez. Molt bona tarda, Xavier.
Bona tarda.
Abans de comentar, però, el cas amb en Xavier, Núria, posa'ns en antecedents.
Avui en Xavier ens parlarà de l'Alfredo Galán Sotillo, o més conegut com l'assassí de la baralla. Aquest noi, nascut al municipi de Puerto Llano, Ciudad Real, el 5 d'abril del 1978, va protagonitzar un dels casos més desconcertants de la història negra i criminal espanyola. L'any 2003, Galán va sembrar el pànic a la capital madrilenya, acabant amb la vida de 6 persones i ferint greument a 2. Va ser considerat com un assassí en sèrie i en el breu espai de temps que va actuar va tenir a la policia totalment desconcertada, fins al punt que va ser el propi Galán qui es va acabar entregant a la policia i confessant els seus crims. Aquest jove, que en el moment dels fets tenia 25 anys, havia estat membre de la Brigada Cuirassada de l'Exèrcit Espanyol, on va participar en accions humanitàries. Abans que ell mateix acabés renunciant als seus estatus de soldat en actiu, ja havia protagonitzat diversos episodis de conflicte amb els seus superiors. Galán va ser condemnat a 140 anys i 3 mesos de presó per 6 assassinats i 3 intents d'homicidi. La característica més destacada d'aquest assassí en sèrie espanyol va ser que en les escenes del crim sempre deixava una carta, de qui de fet li va venir el sobrenom amb el que la premsa el va batejar, l'assassí del naip o de la baralla. Aquest últim, de fet, va ser el més nombrat. Altres són les característiques i la peculiar casuística que envolta les morts d'aquest assassí en sèrie, les que avui en Xavier ens ha vingut a explicar i resoldre.
Gràcies, Núria.
Tu, Joan.
Ara sí, Xavier, entrem dins del cas, però abans d'entrar dins del cas hem de saber qui era Alfredo Galán Sotillo.
Doncs mira, aquest personatge natural de Puerto Llano, Ciudad Real, va néixer el 5 d'abril de 78. Va realitzar els estudis en aquella època que es consideraven l'EGB, que segurament molta gent ja no sap de què estem parlant. al Col·legi Salesian de San Juan Bosco de Puerto Llano. Més tard va cursar estudis de PUC, que tampoc sabrà molta gent què és això, a l'Institut de Joan Tabora. Això vol dir que ens fem grans, eh?
Sí, sí, que ha quedat una mica boomer, això.
Com a neta direm que va arribar a ser delegat de la classe, aquest noi. Els seus professors el recorden com un estudiant poc destacable i molt introvertit. Recordem com el cas de Ted Bundy, que vam parlar en programes anteriors,
sí,
l'assassí en sèrie americà, aquest també era considerat com un estudiant mediocre, amb una persona introvertida abans de convertir-se en l'home grandiloquent que es va convertir.
Mm-hmm. Per què ens has portat aquest cas avui, Xavier?
Doncs l'he portat arran de l'últim que vam parlar del Zodiac, sí, perquè és curiós, perquè en tots els casos la motivació de matar sembla construir sobre la mateixa base psicològica, l'obtenció de poder. Tots dos juguen amb la policia, tots dos, encara que de manera diferent, volen demostrar que són més llestos que ningú, i en especial més que la policia, que sembla que sigui com l'epicentre de tot, no? Si guanyes a la policia, guanyes a tothom, no?
Que ens recorda molt el cas, això ho vam comentar amb l'assassí del Zodíac, que ens recorda molt el cas de Jacques l'Esbudellador, una mica,
també,
eh?
També, una mica, també. Deixaven notes en els homicidis, etc. Tot i que mai va ser atrapat i que jugava missatges, en el cas de Zodíac, i en aquest cas, però, va ser diferent. I ara en parlarem sobre això.
Quan comença la cosa?
Setembre del 98, parlem una mica més d'ell. Ell entra a l'exèrcit, on va arribar a ser cap de la brigada cuirassada, concretament a la segona companyia del 31 règim mecanitzat d'Astúries. Va participar de manera activa en dos missions humanitàries a Bòsnia. Poc després, i durant la seva etapa militar, es va presentar les proves de la Guàrdia Civil, però no va arribar a entrar per problemes físics. Bueno, no va passar les proves físiques, en poques paraules. El 2003 el van destinar a la catàstrofe del Prestige a Galícia. La seva unitat va ser reviada de Bòsnia i va anar a netejar el xapapot. Allò va afectar bastant a bastants soldats, perquè va ser un canvi molt salvatge de passar d'un estat com Bòsnia a netejar el tema de xapapot, no? Allà va protagonitzar el robatori d'un vehicle i tindria altres problemes relacionats amb els seus superiors. Aquí ja començava a perfilar una mica quina és la conducta dissocial d'aquesta persona. Això, com dic, ja ens dona pistes de qui era Galan i el seu perfil dissocial.
Clar, quan comencen a fer coses estranyes, alerta, no?
Alerta. Té un perfil, una persona difícil, que no acaba d'interioritzar certes normes socials de conducta. Robar cotxes és un delicte, per tant, ja tens una primera etapa. A més de la seva resistència a l'autoritat, estrany, perquè ell mateix treballa en una institució que és molt jeràrquica i autoritària. Sí. Però aquest tipus de perfils d'homes o de persones trien llocs de poder, com l'exèrcit, com la policia, etc., com la política, etc., però no toleren contradictòriament massa la jerarquia. És curiós, eh?
Sí.
Volen acceptar el poder, però no acceptar la jerarquia. No que els demanin, sinó que el que volen és manar. I estem parlant d'un perfil que és més aviat psicopàtic.
Per tant,
més endavant...
entenc que el que voldria dins l'exèrcit és escalar.
Clar, ell volia escalar, però no ho va aconseguir, saps? Val. Llavors també no tolera les ordres, perquè ell vol ser una persona, una figura autoritària i demanar, no que el manin, que és diferent. Seguim. Després dels enfrontaments amb els seus superiors i de la seva conducta social, el van enviar a l'Hospital Central de Defensa de Gómez Ulloa de Madrid, on se la va diagnosticar neurosi i ansietat a causa de la seva estada pel tema del Prestige.
Faig una parada, perquè ansietat segur que tots sabem què és. Sí, sí. Neurosi, per començar, jo no.
Bueno, diguéssim que és una afectació del procés d'estat de nervis, val? Més enllà de l'ansietat.
Val.
Per dir-ho, és...
Més enllà de l'ansietat, eh?
Sí, sí. Poden referir-se a atacs de pànic o... I encara que la seva medicació era incompatible amb l'alcohol, ell en consumia de manera habitual. Val? És a dir, aquí ja tenim una combinació perillosa, que és la situació d'un noi com ell que barreja medicació psicològica i el conjunt de substància, en aquest cas l'alcohol. Ja estem parlant una mica d'una bomba, eh? Com dic, no és la millor situació per ell. El març del 2003 es dona de baixa definitiva. Ell mateix ja comença a treballar com a guàrdia de seguretat a l'aeroport de Barajas. Les discussions amb els seus superiors ja comencen a veure no vaig bé, no acabaré bé, me busco la vida en un altre lloc.
Val.
I ell marxa. Però, fixa't, on se'n va treballar? Guàrdia de seguretat. Un altre lloc...
jerarquitzat, eh?
Exacte, jerarquitzat, però també de poder.
Clar.
No va poder entrar a la Guàrdia Civil, llavors se'n va a un cos de seguretat privada. Sempre relacionat amb la ostentació de poder. Aquí ja fem una idea, on fem un dibuix de... Pensem-ho bé, eh? Estem parlant de formació militar, estem parlant de comportament antisocial, de falta de respecte a les normes i de l'autoritat, consum de substàncies, i després el despreci, diguéssim, que ell va notar amb el tema de la Guàrdia Civil que van fer fora. Ja és una mica perillós. Ara anem cap als assassinats que va cometre.
Som-hi.
Totes les seves víctimes van ser assassinades amb una arma de foc, però no una qualsevol. Aquí tenim una característica inusual d'aquest tipus d'agressor, ja que utilitzava sempre la mateixa arma. ¿Vale? Presumptament la devia comprar quan estava a Bòsnia. Era una arma russa, una Tokarev, també anomenada 662 pel calibre de munició que utilitzava, una mica més gran que 9 mil·límetres, que és la més corrent, una munició més ràpida, però amb menys potència que la Parabellum, la 9 mil·límetres Parabellum.
Val.
Com a context històric, direm que és una pistola russa antiga i que va suplir l'arma utilitzada en l'època. Atenció, és una pistola en un revòlver, eh? Són diferents, perquè a vegades no diferenciem. Són diferents. Què passa? Que les pistoles deixen les beines al lloc dels fets, si no les reculls.
Val.
En aquí van trobar alguna beina. El revòlver no deixa beines, perquè queden al tambor.
Val.
Val? Les zones d'impacte d'aquesta pistola russa a les seves víctimes es produïen tres punts, el cap, el clatell i l'esquena, i sempre amb molt a curta distància. A boca de canó, pràcticament.
Anem al primer assassinat, Xavier.
Es va produir un divendres, un 24 de gener del 2003. Aquell dia va assassinar d'un tret al cap, com ja dèiem, apuntava al cap, a Juan Francisco Ledesma, porter del número 89 del carrer Alonso Cano, al districte Madeleine de Chamberí. La víctima es trobava en aquells instants donant de menjar el seu fill de 2 anys, que no és poc. Clar. La bala va entrar per la regió occipital i va sortir pel costat del seu ull dret, matant-lo en l'acte. El tret va ser efectuat en direcció paral·lel al sol. La investigació policial, les hipòtesis que van dir que quan va ser abatut la persona, aquesta estava de genolls en el moment de l'impacte. Aquí encara no apareix cap carta.
Val, res que el pugui relacionar.
Entenc. No, amb el tema de la carta no.
Val.
Passem a les víctimes 2, 3 i 4. Aquí ja se'n va anar de mare. Va fer un salt. El dimecres 5 de febrer comet 3 crims. Aquí ja l'agressor...
En un dia, 3
sí,
crims.
3 crims. Aquí s'accelera. Si el primer ja ho prova i, en certa manera, li agrada la sensació que obté, s'accelera. I a cap de poc temps, de res, passat una setmana i pico, torna a agredir. I aquesta vegada en mata 3. El primer va perpetrar a la parada de l'autobús del barri de l'Albereda d'Osuna, també a Madrid. La víctima, Juan Carlos Martín Estacio, un empleat de neteja de 28 anys només, i el seu cadàver va ser trobat amb signes de violència molt semblants a la porteria de Chambrí. Atenció, perquè al costat del cadàver, ara sí, es troba el naip de la baralla espanyola, en concret, unes de copes. Segons algunes persones, i entre elles alguns membres de la policia, es creu que els mitjans de comunicació van córrer massa.
Val.
I van associar erròniament aquella troballa amb alguna intencionalitat oculta per part de l'assassí. I aquí és on neix la llegenda.
Ara hi entrem en aquesta llegenda. Abans, Xavier, deies els mitjans de comunicació van córrer massa.
Sí.
Com que em sento una mica interpel·lat.
No és una acusació,
però,
eh?
No, però sí, vull entrar en aquesta qüestió. És veritat que quan hi apareix un assassí en sèrie o un crim molt espectacular, els mitjans a vegades volem córrer a treure la notícia, explicar-la, etc. Això fins a quin punt pot entorpir una investigació?
Home, en aquest cas, això, segons alguns entesos experts del tema, va donar ales a la persona. Perquè si la seva motivació era per fer aquests homicidis el poder i l'ego...
Clar, li dones notorietat,
no? Acabes de donar notorietat. De fet, el primer cos apareix a la via pública, que podia haver-hi una carta com una goma d'esborrar, si m'entens què vull dir? I succeeix a la via pública, pot trobar de tot. I això és el que van fer, van donar notorietat, com tu bé dius, a aquesta persona, atribuint-li un àlies o un sobrenom.
Que és l'assassí de la baralla, l'assassí del naip, eh?
Sí, correcte. Això li va agradar a Galán i el va encoratjar a buscar més víctimes de les quals pogués deixar la seva macabra signatura. La signatura, dintre dels homicidis serials, tindríem a grans trets el modus operandi, que són totes les accions que comet l'agressor per arribar, agredir i fugir del lloc dels fets.
Val?
I que es construeix amb la pràctica, amb la intel·ligència i amb la motivació. En canvi, la signatura són aquelles conductes o aquells comportaments que exerceix l'agressor que no són necessaris per cometre l'agressió, però que intrínsecament són importants per ells, val? Perquè li dona el sentit al que està fent una miqueta. Sí?
Vale.
M'explico?
Perfectament.
Vale. Més que encoratjar, allò va alimentant aquesta persona i no hi havia res més perillós que alimentar el seu ego, que és el que va córrer. Aquella mateixa tarda, Galán va entrar en un bar de la localitat d'Alcalá de Henares i, sense dir res, va tirotejar 2 persones. Un noi de 18 anys, anomenat Miquel Jiménez, i Juan Auclet, de 57. Tots dos van morir a conseqüència dels trets.
Entrem en un bar, eh?
Entrem en un bar.
Entenc, a plena llum del dia?
A pèl. Va entrar allà i va tirotejar 2 persones.
Entenc que han caputxat alguna cosa, si no...
Bueno, no ho sabem, perquè no van quedar testimonis. Però, en principi, tots a les que van quedar vius van poder reconèixer, per tant, no anava tapat. Val? De fet, ell no pensava deixar ningú viu, per tant, l'ho d'anar tapat.
Tampoc. Clar.
Aquí es produeix un període que se'n diu de refredament, que gairebé és un mes. Segurament això va sortir a la premsa i allò el va, diguéssim, espantar una miqueta, no? Perquè, bueno, la policia estava en marxa. Passem al segon assassinat. No va aparèixer fins un mes després, el 7 de març. La víctima va ser Eduardo Salas, un immigrant equatorià de 27 anys. Salas va resultar ferit d'un tret a la cara quan estava amb una amiga, a l'Avinguda Vinyoles, al municipi Tres Cantos, que pertany a Madrid, a 22 quilòmetres de la capital. S'allunya del lloc dels fets principal. No desisteix de matar, simplement marxa més enllà. Aquest moviment espacial serà analitzat per el doctor Garrido, que va ser la persona que va fer el primer perfil sobre aquest agressor.
Val. També estic entenent que totes les... És a dir, la correlació entre víctimes és inconexa.
Vale, t'estàs avançant.
A priori.
T'estàs avançant.
A priori.
Això no va parlar.
De moment ho deixo aquí.
Sí, és correcte. Tens raó, La victimologia no és clara. I això, què fa? Despista la policia. Val. Què tenen en comú? El calibre de la munició. Això es va poder relacionar, perquè era anòmal.
Va, tornem a aquest punt on
érem. En aquest cas, el projectil impacta igual a la cara, també s'acosta a la companya de la noia, també intenta disparar, però pap, es produeix una obturació de l'arma. Era una arma que acostumava a tindre aquest tipus d'errors. S'obturava, fallava. Val. Això la va salvar. Ella abandona el lloc, però llença una carta, un dos de copes. Quina és la curiositat, perquè no me n'oblidi, quan vas a congressos i parles amb policia sobre aquest tipus de cartes trobes, et diuen que la primera carta que es va trobar, allò que es fes, i que se li va atribuir, la trama que hi havia darrere de la carta no era igual en les posteriors que ell va deixar. Les posteriors sí que era igual, la trama, però no tenia res a veure amb la primera.
Ves que no fos que la primera carta no fos seva?
Ahí estamos. Molt bé.
Se m'està enganxant una mica, això, Xavier.
Acabaràs. Al final ho faràs tu sol, això. Ja no necessitaràs per res. Val? Ja t'ho dic, ja t'ho dic més una vegada, això. Val, passem a la següent víctima. Aquí tenim dos víctimes, també. El dimarts 18 de març, a Arganda del Rei, un altre municipi, a 28 quilòmetres de la capital madrilenya, encara continua allunyant-se. Val? Les víctimes van ser George i Dona Magda, tots dos de 40 anys. El primer va ser disparat, va ser l'home. A continuació, la seva dona. Ella, sorpresa, es va girar per protegir-se la cara amb el braç esquerre. Gran li va disparar tres vegades més. Els projectils van impactar a 4 centímetres de la cara, a boca de canó. Tots dos van acabar morint cap de pocs dies. L'estudi de la trajectòria de les bales era lleugerament descendent, cosa que confirma la hipòtesi de que l'agressor devia estar en alçada elevada. Sembla ser que tots... els trets estaven a alçada elevada. Què vol dir? Que possiblement es feia genollar. Això és una hipòtesi. Es va acabar de resoldre, Però és possible. Què vol dir una posició d'aquest tipus?
Pues, submissió, no?
Molt bé. Fantàstic. Si és que no necessita. Jo no sé per què estic aquí.
Continuem, però, sabent què passa a partir... Aquestes són les víctimes.
Vale, són les víctimes. Ja tenim les víctimes. Vale? Ara passem a la part interessant. Bueno, interessant. Anecdòtica del cas. Sí. Vale? La confessió de Galán. Alfredo Galán Sotillo es va entregar ell solet una tarda del dijous 3 de juliol a la comissaria de Puerto Llano. Per què ric una miqueta? Perquè, explicat això, no el van creure, a priori.
No ho puc creure.
El van fer fora de la comissaria.
Sí?
Sí. I això ho sé perquè en un congrés ens ho van explicar també.
Uau.
Polismetres de la policia van dir el van fer fora de la comissaria. Per què? Perquè a les comissaries s'acosta molta gent per malalties mentals, o en estats etílics, o el que sigui, per confessar coses, o explicar històries inverosímils, o el que sigui. I això succeeix. I ell va ser com un mes. Va arribar i va dir, soc la senyora de la Baraja, tal, no sé què. I van dir, fora d'aquí. Què va fer? Al cap d'una estona va tornar a entrar una altra vegada. I va tornar a explicar, però detalls que només l'homicida podia saber. Llavors, la policia que venia allà va fer un truc, a l'entrada especialitzada que portava el cas, li va dir, van dir, pareu aquest home, perquè això no pot saber ningú més que l'autor. I llavors, aquí és quan es va entregar. I es va entregar i es va lliurar voluntàriament a la policia.
La pregunta, Xavier, és, per què s'entrega?
Bueno, segons va explicar ell, o les poques persones que van aconseguir treure la informació en entrevistes, el motiu principal va ser per demostrar la incompetència policial per atrapar-lo. I que ja s'havia cansat de jugar al fet i amaga amb la policia.
Era sí, allò, per ell no? És un joc,
Bueno, per ell és un joc... Segurament tenim dintre una persona narcisista, una persona que volia demostrar, una persona que sentia inferior... Bueno, que sentia que el tenien com a inferior i que ell no sentia així, sinó que era una persona més capaç i que volia demostrar. I quina era la forma de demostrar-ho? Enganyant el sistema, enganyant la policia, sent més que ningú. I fent el més horrible del món. A més, el tema de matar és una sensació de poder. Jo decideixo qui viu i qui mora. Tu vius i tu no. Jo decideixo. I a més, és que ningú m'atrapa. Soc tan bo que ningú m'atrapa, no? Mira, l'assassí del Zodíac. Aquest no el van atrapar mai. i aquest sí que es va entregar. Aquest ja volia demostrar a tothom, dir a tothom...
Aquest sóc jo, eh?
Aquest sóc jo, això ho he fet jo. Mm-hmm. Val? Ell va matar per pulple i per satisfacció personal, eh? El poder, com dèiem, de decidir o no decidir. La violència, tot i que expressava un sentiment, perseguia una finalitat que era aconseguir arribar a alimentar el seu ego. Mhm. La seva violència no responia a estímuls externs o situacions que el portaven a actuar violentament en defensa de la seva pròpia vida o en defensa d'altres. Simplement actuava per plaer. No hi havia ninguna provocació, no hi havia absolutament res. Quin era el seu perfil? Quina era la seva personalitat? Uh-huh. En les seves múltiples declaracions, perquè això va ser un problema, perquè va declarar diverses vegades diferents coses, aquesta situació va canviar el relat durant el judici durant bastantes vegades. Allà va dir que matava per plaer. Si atenem la classificació de Robert Herr, que és el màxim exponent en tema de psicopatia, entraria a la classificació de psicòpates primaris. És un agressor que no planifica els seus crims i que resulten nascuts de la impulsivitat que té en aquell moment, probablement alimentada no només intrínsecament, sinó també pel consum immotivat de substàncies. Uh-huh. Val? Recordem que les ments malaltes o afectades, o amb una malaltia, el consum de substàncies el que fa és deteriorar encara més això.
Val.
Val? Mai va mostrar cap mena de penediment ni tampoc cap remordiment a marca de la casa del psicòpata. Recordem aquesta manca d'empatia. Uh-huh. Mai va manifestar que durant els fets es sentís nerviós o ansiós, tret del moment de l'impuls per anar a fer-ho. Tampoc va manifestar cap mena d'al·lucinacions, deliri o psicosi, com en el cas d'un cas molt famós també americà, que és el fill de Sam, que era un altre sincerer que deia que ho feia sota les ordres del gos del seu veí, que era la reencarnació del dimoni i la terra.
Déu-n'hi-do, també.
Vale? Aquest no. Uh-huh. Llavors, què tenim? Tenim, i ara parlem de la victimologia, tenim una persona que va deixar a la policia totalment desvalguda perquè no hi havia una victimologia concreta. Uh-huh. Perquè la víctima no era important, sinó la sensació que li produïa el fet de matar.
És allò que dèiem, no? Que semblava tot una mica com inconexa, no?
Sí.
És igual l'edat, és igual el sexe...
A vegades, que ens sembli inconexa no vol dir que ho sigui.
Val.
A la nostra ment i a la nostra visió sí que és inconexa, però en el seu cap està totalment connectat. Uh-huh. Val? I per ell què era la connexió? Era aconseguir sentir-se poderós durant aquesta acció. I, a més, el reforç que no l'ha trepès. I, a més, el reforç de la premsa de donar-li una notorietat, d'un assassí en sèrie que la policia és incapaç d'atrapar. Uh-huh. Això és un xute d'ego espectacular, no?, per aquest tipus de persona. I aquest és, a grans trets, el cas de l'Alfredo Galán, l'assassí de la baralla. Aquí també direm que va ser, i això és important de destacar, perquè en el tema de la professió criminal és important, va ser el primer cas en què la Guàrdia Civil va portar un psicòleg forense, el Tó Garrido Genovés, per fer un perfil d'aquest agressor. Va ser la primera vegada. Després d'aquest cas, la Guàrdia Civil va crear la seva unitat de conducta, la secció d'anàlisi del comportament delictiu.
Per tant, aquest cas ha servit per estudiar possibles futurs casos,
sí.
Eh?
No només futurs casos, sinó que ha servit per crear una unitat d'anàlisi de conducta de la Guàrdia Civil, que després ha presidit la Policia Nacional i anys després va presidir el cos de Mossos d'Esquadra, també.
Per tant, per crear perfils?
Sí, per crear perfils. Sí. Clar, es va descobrir... si l'FBI en el seu moment, als anys 60-70, van descobrir, ostres, tenim un problema amb els assassins en sèrie, tenim que estudiar en profunditat, i l'assassí de la baralla va ser un punt d'inflexió en l'anàlisi i l'estudi de la conducta criminal.
Déu-n'hi-do.
Bueno, no es que li tengamos que deber nada a este personaje, però
que va servir.
Sí, va servir,
dèiem,
va servir per marcar una diferència correcta.
Pel món de la investigació.
Sí.
Xavi Álvarez, perfilador, criminòleg, escriptor, per cert, escriptor de llibres de novel·la negra.
Sí.
Deixa preguntar-te com ho tenim, això, no?
Pues, ho tenim bé, anem bé.
Anem bé, fins aquí.
Segurament al setembre...
Sí,
setembre. Sí.
Al setembre hi haurà llibre, eh?
Sí, amb Rosa dels Vents i de la mà de la Mireia Lite, al setembre tenim nova novel·la.
Això fàcil, vindràs aquí a la caravana a presentar-lo, eh?
Quan vulgueu,
estarem. Xavi Álvarez, un plaer, que vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Nosaltres que anem cap als serveis informatius d'aquesta casa i de seguida tornem a més caravana. Tindrem amb nosaltres ni més ni menys que l'actriu catalana Anna Sahun, que està fent una preciosa obra de teatre, el Teatre Villarroel, fins al proper 2 d'abril. Aneu i gaudiu-la, de veritat. L'obra es diu Cos de vida. De seguida en parlem a la caravana. Fins ara.